Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern destinarà 500 milions d'euros en ajudes al món local per obres i serveis en 5 anys. És el doble que en la convocatòria anterior, adreçada als ajuntaments, però també als consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la col·laboració del món local i ha assegurat que es tracta d'un gest de confiança als municipis.
Com que volem els recursos, no són els que necessita un món municipal, ja ho sabem. Hi ha 500 milions, en farien falta més, però passem de 250 a 500, és multiplicar per dos, és un gest de confiança, de reconeixement a un municipal.
Seran els mateixos municipis els que hauran de decidir a què dedicaran aquestes ajudes, incloses en el conegut com a Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, i que poden anar des d'actuacions en l'àmbit de l'habitatge o millores en la mobilitat, fins a la construcció d'escoles bressol o la reforma d'edificis municipals. És divendres 3 de gener de 2025 i tenim més titulars. La Generalitat convoca les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat als municipis rurals.
A la trobada també hi ha convocats els representants del món rural, Meritxell Budó i David Bote, l'Associació de Micropobles i Eines de Repoblament. Tot plegat després del tall que va deixar el Pirineu Lleidatà sense telefonia ni internet durant més de 12 hores en plenes festes de Nadal.
L'atur repunta al desembre, però tanca el millor any a Catalunya des del 2007.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, l'atur va repuntar al desembre amb 2.663 persones més que el novembre. Actualment hi ha 335.000 persones en atur a Catalunya.
Ho acabem de saber, interrompuda la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per un atropellament.
La incidència afecta els trens de la R2 Sud i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera.
Incidència que és...
Renfe ha corregit alguns aspectes de la campanya d'informació als usuaris i manté el pla alternatiu d'autobusos amb dos recorreguts, un de directe i un altre que cobreix les parades intermèdies de Viladecans i el Prat de Llobregat.
Tot a punt per l'arribada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient.
Pobles i ciutats ho tenen ja tot a punt per rebre diumenge Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici amb tots els regals. Pareu bé les orelles perquè en aquest informatiu us explicarem totes les novetats de la cavalcada de les quatre capitals catalanes.
En cultura, l'Orfeo Català, en directe avui al Cor de Barcelona.
El tradicional concert de Nadal començarà a 8:15 del vespre davant de la Catedral de Barcelona. És un acte gratuït i obert a tota la ciutadania.
En esport, Roger Sánchez, novament és dia d'espera per a les possibles inscripcions dels blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor.
I sembla que ja és l'últim. Des del club es manté l'optimisme, ho ha reformat també el tècnic Hansi Flick i es creu que avui mateix, com dèiem, hi haurà la resolució definitiva, tot plegat en el dia previ a l'estrena dels blaugranes a la Copa, demà al camp del Barbastre.
Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Força núvols a gran part de Catalunya i que estan frenant la temperatura. A més, va fent vent, especialment a les comarques de Barcelona i de Tarragona, i per tant la sensació encara és de més fredor. La temperatura no acabarà de pujar gaire al llarg de les immediates hores i s'acabarà situant com a molt en els 14 o 15 graus arran de mar, especialment a la costa gironina. Sempre amb aquest vent més tossut a l'interior tarragoní i amb la boira, que en algun cas s'ha aixecat, sobretot ja de la banda més baixa del Pla de Lleida, però en d'altres queda en forma d'estrats, de núvols baixos, o encara també boira, per exemple, entre el Solsonès, l'Alta Segarra o la banda de la Noguera. Aquí un ambient encara molt fred. Les nuvolades que van deixant el cel més carregat a la resta del país deixaran quatre gotes mal comptades, sobretot a l'Alt Pirineu. Al cap de setmana tornarem a tenir boires més espesses durant els matins a l'interior i temperatures que en general pujaran a gran part del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Toni Sánchez. Us parlem Mont Carvajal i Sònia Kerr.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern destinarà 500 milions d'euros en ajudes al món local per obres i serveis en 5 anys. És el doble que en la convocatòria anterior, adreçada als ajuntaments, però també als consells comarcals. El govern s'ha compromès a fer arribar les inversions als municipis abans que acabin les legislatures.
I seran els mateixos municipis els que hauran de decidir a què dedicaran aquestes ajudes, incloses en el conegut com a Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Poden anar per actuacions en l'àmbit de l'habitatge o millores de la mobilitat o també la construcció d'escoles bressol o la reforma d'edificis municipals.
Els companys de Mataró Ràdio han seguit la presentació del pla aquest matí a Pineda de Mar. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia. El govern ha escollit Pineda de Mar per presentar el nou pla d'inversió que es destinarà als ajuntaments i als consells comarcals en els pròxims 5 anys. En total són 500 milions d'euros per a millorar l'espai públic, els equipaments o les infraestructures dels municipis. El president de la Generalitat ha destacat que els recursos, que es multipliquen per 2 respecte a la convocatòria anterior, reforcen el compromís del govern català amb el món local.
El doblem, els recursos, no són els que necessita un món municipal, ja ho sabem. Hi ha 500 milions, en farien falta més, però passem de 250 a 500. És multiplicar per 2, és un gest de confiança, de reconeixement al món municipal. No? I sobretot, em plau molt subratllar i fer meves les paraules tant de la presidenta de la Associació Catalana de Municipis com del president de la Federació de Municipis de l'exercici de diàleg que hi ha hagut. No?
Amb una inversió mínima de 400.000 euros, i ja també ha destacat la importància que tenen aquests fons per als pobles més petits i amb més dificultats de finançament per tirar endavant obres i projectes. El president també ha aprofitat l'acte per anunciar que aquest estiu es farà efectiva la convocatòria de la nova llei de barris. Tot i no especificar els diners que s'hi destinaran, Illa confia que serà una altra eina de transformació integral per a millorar les condicions de vida de tots aquells veïnats que més ho necessiten.
Doncs justament també per millorar el dia a dia als entorns rurals, la Generalitat ha convocat les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat arreu, en especial això, als municipis rurals. Això després del tall del cap de setmana passat que va deixar el Pirineu Lleidatà sense telefonia ni internet durant més de 12 hores.
En una carta enviada des del Departament de Presidència es detalla que en el període de festes això ha suposat un greuge per l'activitat econòmica d'aquests municipis, així com una dificultat per garantir els serveis públics essencials per la seguretat i el benestar de la ciutadania.
A banda de les principals companyies de telefonia, a la trobada també hi han estat cridades la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, el de Micropobles, Joan Solà, i el d'Eines de Repoblament, Jaume Gilbert.
L'objectiu de la trobada és acordar un calendari de treball i les accions a dur a terme per garantir aquest accés de forma equitativa arreu de Catalunya. La voluntat és trobar solucions, diuen, i no pas sancionar. Escoltem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
Bueno, han estat talls puntuals. Jo també vull agrair la rapidesa en intentar trobar solucions. Aquesta rapidesa no sempre arriba, diguem-ne, al gust de tothom, tampoc a vegades del govern, però en tot cas hem tingut especialment, no, doncs, a l'àmbit del Pirineu, 4 comarques doncs, afectades en més de 24 hores, que és una afectació molt important, especialment per l'activitat econòmica. I per tant, doncs, aquests són dies de festa en els que hem d'assegurar doncs, que l'activitat econòmica funciona arreu del país i la connectivitat és una eina que nosaltres necessitem. I per tant, una Catalunya al segle XXI ha d'assegurar la connectivitat doncs, arreu del territori i el govern està per trobar solucions de forma compartida entre representants del món local, govern i operadores.
Dalmau ha explicat que la Generalitat treballa per ampliar l'arribada de la fibra òptica, però diu que també cal que les operadores facin actuacions.
I reunió a la vista, també en aquest cas del Departament d'Educació, serà dijous i servirà per abordar els canvis en el currículum de batxillerat anunciats abans de Nadal.
A la trobada hi ha convocades entitats científiques, rectors, professors de ciències i tecnologia, direccions de centres de secundària i la inspecció. La intenció de la consellera és conformar una proposta el màxim consensuada possible i evitar la pèrdua d'hores lectives en les matèries afectades.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen gairebé 9 minuts de les dues. L'atur repunta en 2.663 persones al desembre a Catalunya, però tanca el millor any des del 2007. Segons el Ministeri de Treball, si es compara amb el desembre del 2023, representen 8.186 aturats menys. Actualment hi ha 335.000 persones en atur a Catalunya.
I el govern ha valorat aquestes dades. Ho ha fet el secretari de Treball, Paco Ramos.
Tanquem el 2024 amb unes molt bones dades en relació amb el món del treball. Tenim menys atur, 8.000 persones aturades menys, un rècord històric d'afiliacions a la Seguretat Social en un mes de desembre amb prop de 3.800.000 persones, un increment de l'afiliació de 80.000 respecte a l'any 23.
Des dels sindicats, però, creuen que el mercat laboral mostra símptomes d'esgotament i reclamen algunes mesures. El responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer, n'apunta dues.
En primer lloc, reclamar que el tràmit parlamentari de la reducció de la jornada horària no es demori i s'apliqui el més aviat possible l'acord assolit entre el Ministeri de Treball i els sindicats més representatius. En segon lloc, mesures per abordar l'atur estructural, especialment en juvenil, que tanta resistència s'està trobant en el cas de Catalunya.
L'any 2024, per sectors, la indústria i la construcció són els que més persones han contractat. En canvi, l'agricultura n'ha perdut. Hi ha més dones que homes en atur, 50.000 més. El conjunt d'Espanya, el 2024, també va acabar amb el nombre més baix d'aturats dels últims 17 anys.
La xarxa de comunicació local.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho dèiem en començar, interrompuda aquesta hora la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per un atropellament.
L'accident s'ha produït en un punt no autoritzat de pas. Els Mossos d'Esquadra treballen a la zona i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. A les 13:35 els trens de Rodalies han hagut de retrocedir fins a Cunit i la resta de trens s'han quedat a les estacions. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per les estacions afectades. Aquesta incidència afecta els trens de Rodalies de la línia R2 Sud i altres serveis que circulen per aquest tram.
Incidència que coincideix amb la segona jornada sense trens entre Gavà i Barcelona com a conseqüència del tall ferroviari que va començar ahir i continuarà fins demà dissabte.
En aquest cas, Renfe manté el pla alternatiu d'autobusos i ha corregit alguns aspectes de la campanya d'informació als usuaris.
I en clau política, dol oficial a les Balears des d'avui divendres i fins diumenge per la mort de qui fou el primer president socialista de les Illes, Francesc Antic.
Així ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern Extraordinària amb motiu de la mort de l'expresident Antic.
La mort de Francesc Antic Oliver constitueix un fet d'especial rellevància i motiu de dol pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
Al Gaida, d'on va ser alcalde entre el 91 i el 97, s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament. Francesc Antic va presidir el govern balear dues legislatures no consecutives i va ser el creador del primer pacte de progrés de les Balears que va acabar amb anys de predomini de la dreta a les Illes.
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa la jornada. Pendent de passar a disposició judicial el detingut per haver calat foc ahir en una fruiteria a Tortosa i agredir el seu propietari.
L'home acumula 11 antecedents policials.
Més detalls, 21 Ràdio, Sílvia Larcón.
Una discussió va acabar aquest dijous a la tarda amb l'incendi d'una fruiteria al carrer Montcada i Tortosa, l'antiga botiga d'alimentació Regina. L'agressor havia discutit amb l'actual propietari i va marxar. Minuts després va acudir amb una barra de ferro de grans dimensions amb què va colpejar el dependent. També va abocar un bidó de benzina a l'interior del local i va calar foc. Minuts després, el responsable de la fruiteria va apagar l'incendi amb un extintor. Un veí va trucar al 112 per informar dels fets. Dos dotacions dels bombers van desplaçar-se fins al lloc per acabar amb les tasques d'extinció del foc i reduir la fum. També van acudir patrulles dels Mossos d'Esquadra i la policia local, qui van poder detenir ràpidament a l'autor dels fets, veí del mateix carrer. El vídeo d'un testimoni els va ajudar a identificar l'agressor. El propietari de la botiga va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'incendi no va provocar més ferits.
I els pescadors tarragonins reclamen un pla de viabilitat i avisen que hi haurà més aturades si no s'escolta el sector.
No veuen viable les ajudes anunciades per l'Estat per fer canvi de malles i demanen mantenir els dies de feina.
Aquest dijous i divendres han tornat a fer vaga. Tarragona Ràdio, Laura Casas, endavant.
El president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, ha manifestat que tot és un enganyif en referència a les noves mesures imposades des d'Europa. Recorda que han seguit fil per randa totes les normatives que s'han anat acordant en els últims anys. Ortiz veu inviable adoptar mesures com el canvi de malles o les portes voladores i exigeix un pla de viabilitat per tenir una planificació clara dels dies que podran sortir a la mar i que volen que per aquest 2025 siguin els mateixos que durant l'any passat.
No a tot. No estem d'acord amb les imposicions del Ministeri ni estem d'acord amb el que es diu la Generalitat. No volem ja més mesures. Veurem una realitat i tot per escrit. Estem disposats a sentats i negociar. No ens tanquem en banda.
Amb tot, Ortiz es mostra obert a negociar per poder donar continuïtat a l'activitat pesquera al Mediterrani. De moment la tenen garantida com fins ara, fins al 31 de maig.
Tot a punt per l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient aquest diumenge. Pobles i ciutats ho tenen ja tot preparat per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici amb tots els regals. Pareu bé les orelles perquè enguany hi ha novetats a les quatre capitals catalanes.
Bon dia. A Barcelona, els Reis arribaran al Portal de la Pau a bord del Pailabot Santa Eulàlia i allà seran rebuts per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que els oferirà el pa i la sal com a mostra de benvinguda i els entregarà les claus que obren totes les portes de la ciutat. D'allà es desplaçaran en carros tradicionals per homenatjar els 200 anys dels Tres Tombs fins al parc de la Ciutadella, on pujaran a les seves carrosses. Després, passejaran per la ciutat fins a arribar a la Font Màgica de Montjuïc a les 9 de la nit. El seu enviat, el patge Gregori, ha explicat que ja està tot a punt.
Però ara ja estem instal·lats tots els patges, ja estem instal·lats aquí, a Barcelona, a Catalunya, estem absolutament centrats en aquestes cavalcades i, evidentment, doncs, la meva feina en concret és coordinar-ho tot i que tots els nens i que totes les nenes puguin tenir els obsequis que demanen.
Enguany, Gregori anirà acompanyat de la patge Dactília, que parla en llengua de signes catalana. Altres novetats de la cavalcada són la nova carrossa del patge Gregori, el nou seguici dels somnis, la màgica línia de metro Reis Express o una carrossa de carbó renovada. A més, una titella gegant de 4 metres acompanyarà el rei Baltasar.
A Tarragona, Ses Majestats arribaran al Serrallo a 6:45 de la tarda, on els vaixells i barques del port els estaran esperant per saludar-los a més de 21 salves pirotècniques en honor seu. A les 7 es donarà inici a la cavalcada de Reis, cobrirà la Guàrdia Urbana Motoritzada i la carrossa del Fanal, on hi haurà la Patge de la Llum com a novetat d'enguany. Xavi González és tècnic de Cultura i Festes.
Tenim aquesta cavalcada centenària, una cavalcada molt clàssica, però una cavalcada que també té aquests punts locals.
Ja a la plaça de la Font, i després d'acabar el seu discurs, Ses Majestats rebran de mans de l'alcalde les claus de la ciutat per accedir a totes les llars de Tarragona i deixar-hi els regals.
Benvinguda amb música a la plaça Ramon Berenguer IV, que començarà a les 5 de la tarda i que continuarà el relat de la Factoria dels Reixos. L'arribada de Ses Majestats serà a 6:45 a l'estació de trens, on seran rebuts per les autoritats, i a les 6 començarà la cavalcada, que enguany com a novetat discorrerà per la calçada esquerra de Rambla Ferran, el costat oposat a l'habitual, a causa de les obres en aquesta via. Tot seguit enfilarà la seva ruta habitual per Francesc Macià Blondel i Avinguda a Madrid fins arriba a la plaça Espanya i d'allà fins a la Paeria, on Ses Majestats saludaran els infants des del balcó i rebran les claus de la ciutat. En total, la comitiva estarà formada per 12 carrosses, més d'un centenar d'artistes, 60 nens i nenes de la ciutat. En total, seran 2 quilòmetres d'animació, als quals enguany s'incorporen escoles de dansa i bandes de música. Per tal de fer-la accessible a tothom, la cavalcada també tindrà dos espais reservats per a infants amb discapacitat situats a Rambla Ferran i Avinguda Blondel.
A Girona, enguany, la gran novetat de la cavalcada dels Reis és l'emplaçament de l'acte final, que serà a la plaça 1 d'octubre, un espai més cèntric que no pas a la Copa on s'havia fet els darrers anys. El recorregut, això sí, serà el mateix que el 2023 i la cavalcada comptarà amb uns 280 participants. Xavier Serra és el president de la Confraria de Jesús Crucificat i dels Manalles de Girona i explica el canvi d'ubicació de l'acte final.
Creiem que no ens havíem sortit de donar-hi prou lluminositat, de donar-hi prou empaque al final a la Copa. Era un espai molt gran. Llavors hem intentat recuperar un espai al centre de la ciutat.
Enguany, com a novetat, s'ha aconseguit també microfonar els violins que acompanyaran a la comitiva i, per tant, esperen que això pugui lluir més una cavalcada on es repartiran 7,5 tones de caramels, 2,5 més que l'any passat, que en van ser 5, i 24.000 monedes de xocolata que tornaran a fabricar els germans Roca.
Gràcies, David Navarro, i als companys de Tarragona Ràdio, UAU Lleida Ràdio i Girona FM per explicar-nos tots els detalls de les respectives cavalcades. I a tot això, Creu Roja vol donar també un cop de mà als Reis Mags un any més amb la campanya Cap Infant Sense Joguina.
L'objectiu és fer arribar un regal als 22.000 infants vulnerables que es calcula ja a Catalunya. Ángel Bueso, director de Creu Roja Joventut a Catalunya, recorda quina mena de joguines necessiten i per quines edats.
Des de Creu Roja sempre creiem que la joguina no és simplement un joc, sinó que és una eina educativa i és una eina pedagògica. Per això parlem sempre de joguina nova, de joguines novèl·liques i no sexistes. I ens faltaria, sobretot, aquesta franja d'edat com més complexa, que són dels 8 als 9 anys cap amunt, que és la que a vegades ens costa més, no?, poder rebre aquestes donacions.
Bosso ha explicat que aquestes donacions es poden fer en qualsevol seu de Creu Roja a Catalunya.
I pastisseries i forns de pa ja treballen, com és habitual, per tenir a punt els tortells de Reis, una tradició que es manté, però amb petites variacions, com en els gustos. Ara mateix és molt més ampli i, atenció, perquè predominen els encarregats amb antelació. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que les vendes de tortells artesans superin el milió a tot Catalunya, unes xifres pràcticament iguals a les del gener de l'any passat. Pastisseries de Vilafranca, com la Pastisseria Bertran, a més de 90 anys d'història, ja han posat en marxa el seu obrador. La pastisseria familiar espera fer un miler de tortells. Segons Ramon Bertran, la gran majoria són encarregats, una tendència que ha augmentat els últims anys. També ho és el fet que la demanda és superior a l'oferta que poden donar, una situació comuna en els establiments artesanals amb una capacitat de producció més petita.
Abans es venien moltíssims tortells a la botiga i uns quants d'encarregats. Actualment es ven pràcticament tot encarregat i a la botiga en venda se'n venen molt poquets. L'any passat crec que en vam vendre un centenar només sense estar encarregats.
La previsió és que el tortell de massa, pa i fruita torni a ser el més venut en aquesta pastisseria, però també li seguiran de molt a prop els farcits de nata.
9 minuts, arribarem a 2:15. Moment per la cultura. I pel tradicional concert de Nadales que cada any organitza l'Ajuntament de Barcelona i que ofereix l'Orfeo Català. Enguany canvia d'ubicació i es farà al Pla de la Seu, davant de la Catedral de Barcelona. Serà aquest vespre a partir de 7:45.
És una activitat gratuïta que s'adreça a tota la ciutadania i que suposa una oportunitat única per veure en directe l'Orfeo Català al cor de la ciutat de Barcelona.
La primavera Sound ha esgotat ja totes les entrades a 5 mesos de la celebració del festival.
Enguany el cartell fia l'aposta al talent femení i l'encapçalaran noms com Charlie Kiss, Chapel Roan, Sabrina Carpenter, FKL Twix i James. El Primavera Sound tindrà lloc del 5 al 7 de juny al recinte del Fòrum i les activitats paral·leles s'estendran durant tota la setmana per la ciutat.
A Terrassa, el Festival Didó de Música i Titelles continua la seva programació amb propostes per al públic familiar avui i demà dissabte. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil, endavant.
Aquest divendres a les 6 de la tarda el Teatre Alegria acull el Jardí de les Paraules, una proposta de la companyia B inspirada en la poesia de Joana Raspall. Dissabte, la plaça de la Torre del Palau serà el punt de partida de Girafes a les 11 del matí. A 2:15, circumloqui de peus de porc arribarà a la plaça Didó amb un circ itinerant muntat sobre un vehicle estrambòtic. El matí inventat de la companyia Oliveira i Salcedo amb Tugores clourà el festival a les 6 de la tarda al Teatre Alegria.
I arriben els esports. Porta, com sempre, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Avui sí que sí, hauria de ser el dia definitiu per resoldre la inscripció o no dels blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. Des del club es manté l'optimisme de cara a desencallar la situació en les properes hores. En la parcel·la esportiva, el Barça debuta aquest dissabte a la Copa del Rei, 16ens de final al camp del Barbastre de Segona Federació. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick s'ha mostrat positiu sobre el cas Olmo sense entrar en gaires detalls.
He parlat amb el president avui. Tinc la confiança absoluta respecte al club. Confio plenament en tothom que s'ha implicat i que han fet la seva feina i jo faig la meva feina. La meva feina és preparar a l'equip correctament pel proper partit.
Aquest proper partit al Barbastre-Barça és demà a les 7. Al Gran Futbol, l'Espanyol ha anunciat un fitxatge a l'arribada de Pablo Ramón, defensa mallorquí de 23 anys, que signa fins al 2028. Arriba procedent del Real Madrid Castella i arriba lesionat al tram final de la recuperació d'una greu lesió que l'ha deixat fora dels terrenys de joc durant 8 mesos. En bàsquet, avui ha cita per al Barça l'Eurolliga a partir d'un 1:15 a la pista del París, tercer classificat de la competició. Els blaugranes són fora de les places de play-in, uns ens, i encadenen dues derrotes en competició europea. El tècnic Joan Peñarol demana unió per superar la mala dinàmica.
L'equip està treballant bé i està amb ganes de capgirar la situació, sapiguent que, bueno, doncs que és moment d'estar units i també és moment de, bueno, de fer algun millor segurament les coses en aquests moments claus perquè al final doncs el resultat canviï i ens caigui de cara.
Tot plegat a l'espera o no de l'anunci del fitxatge de Thomas Hurtel, que ha arribat a Barcelona, però compte, diversos mitjans apunten que potser el seu fitxatge al final no es produiria, que depèn també confirmar si Hurtel retorna al Barça 4 anys després de la seva polèmica marxa. Encara en bàsquet, a la Lliga CB, ahir gran victòria del Baxi Manresa a la pista del Breogán, 79-88, que manté els vegencs ben vius en la lluita per ser a la Copa del Rei. Diego Campo és l'entrenador del Baxi Manresa.
Creo que fixemos un partido muy completo, desde o principio o final, sogamos con moito carácter, determinación, sobre todo pasando balón, tirando, nun momento que o equipo quería dar un paso adiante. Eu creo que demostrámolo hoxe.
Avui també juga la penya a l'Eurocup masculina a la pista del Wolves de Vilnius. Una victòria mantindria en vida els verdinegres de cara a ser els vuitens de final de la competició. I aquest vespre també tenim hoquei patins. S'obre el 2025 per a l'hoquei lliga masculina amb el Barça-Vilafranca. El duel entre el líder en ple de punts, el conjunt blaugrana, i el cué, el Vilafranca, que només ha guanyat un partit fins ara. El tècnic del Barça, David Cáceres, veu l'equip preparat per als reptes del nou any.
Després d'unes vacances merescudes, amb moltes ganes, primer de tot amb el Vilafranca, intentar començar la lliga tal com vam acabar i ja pensant en els dos partits molt importants que tenim amb el Noia de Champions, que sabem que no podem perdre, que hem d'anar a guanyar els dos per poder estar bé a la classificació.
Aquest primer cap de setmana de l'any també porta hoquei patins de gran nivell en competicions femenines. Es juga la segona jornada de la Champions. Hi ha un Vilassana Palau a les 7 i un Manlleu Fraga a les 5. Joana Comas és jugadora del Manlleu.
Tenim moltes ganes de poder fer un cop de puny sobre la taula, dir que el Manlleu està aquí i sobretot competir per guanyar el partit, per emportar-nos els 3 punts. I ja sabem que el Fraga és un rival molt difícil, però nosaltres donarem tot per intentar guanyar i començar l'any de la millor manera.
Tot plegat en el dia en què ha arrencat la 47a edició del Rally Dakar, etapa pròleg. Demà ja comença la primera de 2 setmanes de competició fins al dia 17 de gener.
Gràcies, Roger, per aquesta crònica esportiva. 3 minutets i arribarem a 2:15. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Una nova manera d'entendre la comunicació local. Malgrat, 107.4. Funky.
Good on my own. 90 years went by with my hands up in your room.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern destinarà 500 milions d'euros en ajudes al món local per obres i serveis en 5 anys. És el doble que en la convocatòria anterior, adreçada als ajuntaments, però també als consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la col·laboració del món local i ha assegurat que es tracta d'un gest de confiança als municipis.
El problema, els recursos, no són els que necessita un món municipal, ja ho sabem. Hi ha 500 milions, en farien falta més, però passem de 250 a 500, és multiplicar per dos, és un gest de confiança, de reconeixement al món municipal.
Seran els mateixos municipis els que hauran de decidir a què dedicaran aquestes ajudes, incloses en el conegut com a Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Poden anar des d'actuacions en l'àmbit de l'habitatge o millores en la mobilitat, fins a la construcció d'escoles bressol o a la reforma d'edificis municipals. És divendres 3 de gener de 2025 i tenim més titulars. La Generalitat convoca les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat als municipis rurals.
A la trobada també hi ha convocats els representants del món rural, Meritxell Budó i David Bote, l'Associació de Micropobles i Eines de Repoblament. Tot plegat després del tall que va deixar el Pirineu Lleidatà sense telefonia ni internet durant més de 12 hores en plenes festes de Nadal.
L'atur repunta al desembre, però tanca el millor any a Catalunya des de 2007.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, l'atur va repuntar al desembre amb 2.663 desocupats més que al novembre. Actualment hi ha 335.000 persones en atur a Catalunya.
Ho acabem de saber, interrompuda la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per un atropellament.
La incidència afecta els trens de l'R2 Sud i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera.
Incidència que se suma a la segona jornada sense trens entre Gavà i Barcelona.
Renfe ha corregit alguns aspectes de la campanya d'informació als usuaris i manté el pla alternatiu d'autobusos amb dos recorreguts, un de directe i un de Llobregat.
Tot a punt per l'arribada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient.
Pobles i ciutats ho tenen ja preparat per rebre diumenge amb el seu Gaspar i Baltasar i el seu seguici amb tots els regals. Pareu bé les orelles perquè en aquest informatiu us explicarem totes les novetats de la cavalcada de les quatre capitals catalanes.
En cultura, l'Orfeo Català en directe avui al Cor de Barcelona.
El tradicional concert de Nadal començarà a 8:15 del vespre davant de la Catedral de Barcelona. És un acte gratuït i obert a tota la ciutadania.
En esport, Roger Sánchez, novament és dia d'espera per a les possibles inscripcions dels blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor.
El club es manté l'optimisme, no ho ha refermat també el tècnic Hansi Flick i es creu que avui mateix hi haurà la resolució definitiva, tot plegat en el dia previ a l'estrena dels blaugranes de la Copa, demà al camp del Barbastre.
Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Força núvols a gran part de Catalunya i que estan frenant la temperatura. A més, va fent vent, especialment a les comarques de Barcelona i de Tarragona, i per tant la sensació encara és de més fredor. La temperatura no acabarà de pujar gaire al llarg de les immediates hores i s'acabarà situant com a molt en els 14 o 15 graus arran de mar, especialment a la costa gironina. Sempre amb aquest vent més tossut a l'interior tarragoní i amb la boira que en algun cas s'ha aixecat, sobretot ja de la banda més baixa del Pla de Lleida, però en d'altres queda en forma d'estrats, de núvols baixos, o encara també boira, per exemple, entre el Solsonès, l'Alta Segarra o la banda de la Noguera. Aquí un ambient encara molt fred. Les nuvolades que van deixant el cel més carregat a la resta del país deixaran quatre gotes mal comptades, sobretot a l'Alt Pirineu. Al cap de setmana tornarem a tenir boires més espesses durant els matins a l'interior i temperatures que en general pujaran a gran part del país. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. El control de so, Toni Sánchez. Us parlem, Mont Carvajal i Sònia Kerr.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern destinarà 500 milions d'euros en ajudes al món local per obres i serveis en 5 anys. És el doble que en la convocatòria anterior, adreçada als ajuntaments, però també als consells comarcals. El govern s'ha compromès a fer arribar les inversions als municipis abans que s'acabin les legislatures. Els companys de Mataró Ràdio han seguit la presentació del pla que s'ha fet aquest matí a Pineda de Mar. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia. El govern ha escollit Pineda de Mar per presentar el nou pla d'inversió que es destinarà als ajuntaments. ajuntaments i els consells comarcals en els pròxims 5 anys. En total són 500 milions d'euros per a millorar l'espai públic, els equipaments o les infraestructures dels municipis. El president de la Generalitat ha destacat que els recursos, que es multipliquen per 2 respecte a la convocatòria anterior, reforcen el compromís del govern català amb el món local.
El doblem, els recursos, no són els que necessita un món municipal, ja ho sabem. Hi ha 500 milions, en farien falta més, però passem de 250 a 500. És multiplicar per 2, és un gest de confiança, de reconeixement al món municipal. No? I sobretot, em plau molt subratllar i fer meves les paraules tant de la presidenta de la Societat Catalana de Municipis com del president de la Federació de Municipis de l'exercici de diàleg que hi ha hagut. No?
Amb una inversió mínima de 400.000 euros, i ja també ha destacat la importància que tenen aquests fons per als pobles més petits i amb més dificultats de finançament per tirar endavant obres i projectes. El president també ha aprofitat l'acte per anunciar que aquest estiu es farà efectiva la convocatòria de la nova llei de barris. Tot i no especificar els diners que s'hi destinaran, Illa confia que serà una altra eina de transformació integral per a millorar les condicions de vida de tots aquells veïnats que més ho necessiten.
Doncs justament també per millorar el dia a dia als entorns rurals, la Generalitat ha convocat les principals companyies de telefonia per abordar els problemes de connectivitat arreu de Catalunya, en especial, com us dèiem, als municipis rurals, després del tall del cap de setmana passat que va deixar el Pirineu Lleidatà sense telefonia ni internet durant més de 12 hores.
En una carta enviada des del Departament de Presidència es detalla que en el període de festes això ha suposat un greuge per l'activitat econòmica d'aquests municipis, així com una dificultat per garantir els serveis públics essencials per la seguretat i el benestar de la ciutadania.
A banda de les principals companyies de telefonia, a la trobada també hi estan cridades l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Micropobles i Eines de Repoblament.
L'objectiu de la trobada és acordar un calendari de treball i les accions a dur a terme per garantir aquest accés de forma equitativa arreu de Catalunya. La voluntat és trobar solucions, diuen, però no pas sancionar. Escoltem el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Bueno, han estat talls puntuals. Jo també vull agrair la rapidesa en intentar trobar solucions. Aquesta rapidesa no sempre arriba, diguem-ne, al gust de tothom, tampoc a vegades del govern, però en tot cas hem tingut especialment, no, doncs, a l'àmbit del Pirineu, 4 comarques doncs, afectades en més de 24 hores, que és una afectació molt important, especialment per l'activitat econòmica. I per tant, doncs, aquests són dies de festa en els que hem d'assegurar doncs, que l'activitat econòmica funciona arreu del país i la connectivitat és una eina que nosaltres necessitem. I per tant, una Catalunya al segle XXI ha d'assegurar la connectivitat doncs, arreu del territori i el govern està per trobar solucions de forma compartida entre representants del món local, govern i operadores.
Dalmau ha explicat que la Generalitat treballa per ampliar l'arribada de la fibra òptica, però diu que també cal que les operadores facin actuacions.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'atur repunta en 2.663 persones al desembre a Catalunya, però tanca el millor any des del 2007. Segons el Ministeri de Treball, si es compara amb el desembre de 2023, representen 8.186 aturats menys. Actualment hi ha 335.000 persones en atur a Catalunya.
I el govern ha valorat aquestes dades. Ho ha fet el secretari de Treball, Paco Ramos.
Tanquem el 2024 amb unes molt bones dades en relació amb el món del treball. Tenim menys atur, 8.000 persones aturades menys, un rècord històric d'afiliacions a la Seguretat Social en un mes de desembre amb prop de 3.800.000 persones, un increment de l'afiliació de 80.000 respecte a l'any 23.
Des dels sindicats, però, creuen que el mercat laboral mostra símptomes d'esgotament i reclamen algunes mesures. Per exemple, des d'UGT, el secretari de Política Institucional, Carlos de Pablo, reclama més plans per als col·lectius vulnerables.
Necessitem més i millors programes d'ocupació que garanteixin solucions pràctiques i adaptades a la realitat de les persones treballadores. Tractaments individualitzats, centrant-los en els col·lectius més vulnerables, persones treballadores aturades de llarga durada, majors de 45 anys, el nostre jovent, les dones i les persones migrades.
Durant tot l'any 2024, per sectors, la indústria i la construcció són els que més persones han contractat. En canvi, l'agricultura n'ha perdut. Hi ha més dones que homes en atur, 50.000 més, i el conjunt d'Espanya el 2024 també va acabar amb el nombre més baix d'aturats dels últims 17 anys.
La xarxa de comunicació local.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't a la butaca, enamora't.
tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I us ho dèiem, en començar interrompuda la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova per un atropellament.
L'accident s'ha produït en un punt no autoritzat de pas. Els Mossos d'Esquadra treballen a la zona i, de moment, no hi ha previsió de restabliment del servei. Cap a 2:15, els trens de Rodalies han hagut de retrocedir fins a Cunit i la resta de trens s'han quedat a les estacions. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per les estacions afectades. Hi ha autobusos funcionant ara mateix entre Sant Vicenç i Vilanova i la Geltrú. Aquesta incidència afecta els trens de Rodalies de la línia R2 Sud i altres serveis que circulen per aquest tram.
Incidència que coincideix amb la segona jornada sense trens entre Gavà i Barcelona com a conseqüència del tall ferroviari que va començar ahir i que continuarà demà dissabte.
Renfe manté el pla alternatiu d'autobusos i ha corregit alguns aspectes de la campanya d'informació als usuaris.
Ana Ruiz, bon dia.
En declaracions a la xarxa, la portaveu de la companyia, Ana Vinyals, ha avançat que s'han fet alguns canvis de millora en la campanya d'informació i ha incidit en les indicacions que els informadors estan donant als usuaris a l'aeroport.
Sí, el que hem fet és un esforç que sempre intentem millorar, un esforç d'informació. Venim ja setmanes anunciant aquest tall i aquest pla alternatiu de transport, però és veritat que pot ser que algunes persones no els hagi arribat tota la informació. De tota manera, tenim personal d'informació a les estacions afectades i en el cas de l'aeroport encaminem a la gent, aquí hi ha a tots els usuaris, el que hi ha, els encaminem cap al metro, la línia 9 Sud, que és una bona alternativa més que els autobusos.
Recordem que el tall ferroviari de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud és conseqüència de les obres en l'accés a l'aeroport del Prat. El pla alternatiu per carretera inclou 68 busos i 1.200 circulacions diàries.
3:03. Gràcies, Anna. I en clau política, dol oficial a les Balears des d'avui divendres i fins diumenge per la mort de qui fou el primer president socialista de les Illes, Francesc Antic.
Així ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern Extraordinari amb motiu de la mort de l'expresident Antic.
La mort de Francesc Antic Oliver constitueix un fet d'especial rellevància i motiu de dol pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
El Gaida, d'on va ser alcalde entre el 91 i el 97, s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament. Francesc Antic va presidir el govern balear dues legislatures no consecutives i va ser el creador del primer pacte de progrés de les Balears que va acabar amb anys de predomini de la dreta a les Illes.
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa aquest divendres. En què està pendent de passar a disposició judicial, el detingut per haver calat foc ahir en una fruiteria a Tortosa i agredir el seu propietari.
L'home acumula 11 antecedents policials.
Més detalls des de 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
Una discussió va acabar aquest dijous a la tarda amb l'incendi d'una fruiteria al carrer Montcada i Tortosa, l'antiga botiga d'alimentació Regina. L'agressor havia discutit amb l'actual propietari i va marxar. Minuts després va acudir amb una barra de ferro de grans dimensions, amb què va colpejar el dependent. També va abocar un bidó de benzina a l'interior del local i va calar foc. Minuts després, el responsable de la fruiteria va apagar l'incendi amb un extintor. Un veí va trucar al 112 per informar dels fets. Dos dotacions dels bombers van desplaçar-se fins al lloc per acabar amb les tasques d'extinció del foc i reduir la fum. També van acudir patrulles dels Mossos d'Esquadra i la policia local, qui van poder detenir ràpidament a l'autor dels fets, veí del mateix carrer. El vídeo d'un testimoni els va ajudar a identificar l'agressor. El propietari de la botiga va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'incendi no va provocar més ferits.
I els pescadors tarragonins reclamen un pla de viabilitat i avisen que hi haurà més aturades si no s'escolta el sector.
No veuen suficients les ajudes anunciades per l'Estat per fer el canvi de malles i demanen mantenir els dies de feina.
Aquest divendres han tornat a fer vaga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, ha manifestat que tot és un enganyif en referència a les noves mesures imposades des d'Europa. Recorda que han seguit fil per randa totes les normatives que s'han anat acordant en els últims anys. Ortiz veu inviable adoptar mesures com el canvi de malles o les portes voladores i exigeix un pla de viabilitat per tenir una planificació clara dels dies que podran sortir a la mar i que volen que per aquest 2025 siguin els mateixos que durant l'any passat.
No a tot. No estem d'acord amb les imposicions del Ministeri ni estem d'acord amb el que escriu la Generalitat. No volem ja més mesures. Volem una realitat i tot per escrit. Estem disposats a sentats i negociem. No es tanquem en banda.
Amb tot, Ortiz es mostra obert a negociar per poder donar continuïtat a l'activitat pesquera al Mediterrani. De moment la tenen garantida com fins ara, fins al 31 de maig.
Tot a punt per l'arribada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient. Aquest diumenge, pobles i ciutats ho tenen ja preparat per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici, sisclar, amb tots els regals. Pareu bé les orelles perquè enguany hi ha novetats a les quatre capitals catalanes.
A Barcelona, els Reis arribaran al Portal de la Pau a bord del Pailabot Santa Eulàlia i allà seran rebuts per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que els oferirà el pa i la sal com a mostra de benvinguda i els entregarà les claus que obren totes les portes de la ciutat. D'allà es desplaçaran en carros tradicionals per homenatjar els 200 anys dels Tres Tombs fins al Parc de la Ciutadella, on pujaran a les seves carrosses. Després, passejaran per la ciutat fins a arribar a la Font Màgica de Montjuïc a les 9 de la nit. El seu enviat, el patge Gregori, ha explicat que ja està tot a punt.
Però ara ja estem instal·lats tots els patges, ja estem instal·lats aquí, a Barcelona, a Catalunya, estem absolutament centrats en aquestes cavalcades i, evidentment, doncs, la meva feina en concret és coordinar-ho tot i que tots els nens i que totes les nenes puguin tenir els obsequis que demanen.
Enguany, Gregori anirà acompanyat de la patge Dactília, que parla en llengua de signes catalana. Altres novetats de la cavalcada són la nova carrossa del patge Gregori, el nou seguici dels somnis, la màgica línia de metro Reis Express o una carrossa de carbó renovada. A més, una titella gegant de 4 metres acompanyarà el rei Baltasar.
A Tarragona, Ses Majestats arribaran al Serrallo a 6:45 de la tarda, on els vaixells i barques del port els estaran esperant per saludar-los, a més de 21 salves pirotècniques en honor seu. A les 7 es donarà inici a la cavalcada de Reis, cobrirà la Guàrdia Urbana Motoritzada i la carrossa del Fanal, on hi haurà la Patge de la Llum com a novetat d'enguany. Xavi González és tècnic de Cultura i Festes.
Tenim aquesta cavalcada centenària, una cavalcada molt clàssica, però una cavalcada que també té aquests punts locals.
Ja a la plaça de la Font, i després d'acabar el seu discurs, es rentaran claus de la ciutat per accedir a totes les llars de Tarragona i deixar-hi els regals.
Lleida rebrà els Reis d'Orient amb una gran festa de benvinguda amb música a la plaça Ramon Berenguer IV, que començarà a les 5 de la tarda i que continuarà el relat de la Factoria dels Reixos. L'arribada de Ses Majestats serà a 6:45 a l'estació de trens, on seran rebuts per les autoritats, i a les 6 començarà la cavalcada, que enguany com a novetat discorrerà per la calçada esquerra de Rambla Ferran, el costat oposat a l'habitual, a causa de les obres en aquesta via. Tot seguit enfilarà la seva ruta habitual per Francesc Macià Blondel i Avinguda Madrid fins a arribar a la plaça Espanya i d'allà fins a la Paeria, on Ses Majestats saludaran els infants des del balcó i rebran les claus de la ciutat. En total, la comitiva estarà formada per 12 carrosses, més d'un centenar d'artistes, 60 nens i nenes de la ciutat, i en total seran 2 quilòmetres d'animació, als quals enguany s'incorporen escoles de dansa i bandes de música. Per tal de fer-la accessible a tothom, la cavalcada també tindrà 2 espais reservats per a infants amb discapacitat situats a Rambla Ferran i Avinguda Blondel.
A Girona, enguany, la gran novetat de la cavalcada dels Reis és l'emplaçament de l'acte final, que serà a la plaça 1 d'octubre, un espai més cèntric que no pas a la Copa on s'havia fet els darrers anys. El recorregut, això sí, serà el mateix que el 2023 i la cavalcada comptarà amb uns 280 participants. Xavier Serra és el president de la Confraria de Jesús Crucificat i dels Manalles de Girona i explica el canvi d'ubicació de l'acte final.
Creiem que no ens havíem sortit de donar-hi prou lluminositat, de donar-hi prou empaque al final a la Copa, era un espai molt gran. Llavors hem intentat recuperar un espai al centre de la ciutat.
Enguany, com a novetat, s'ha aconseguit també microfonar els violins que acompanyaran a la comitiva i, per tant, esperen que això pugui lluir més una cavalcada on es repartiran 7,5 tones de caramels, 2,5 més que l'any passat, que en van ser 5, i 24.000 monedes de xocolata que tornaran a fabricar els germans Roca.
Gràcies, David Navarro, i als companys de Tarragona Ràdio, UAU Lleida Ràdio i Girona FM per explicar-nos tots els detalls de les respectives cabalgades. I a tot això, Creu Roja vol donar un cop de mà als Reis Mags, un any més, amb la campanya Cap Infant Sense Joguina.
L'objectiu és fer arribar un regal als 22.000 infants vulnerables que es calcula ja a Catalunya. Ángel Bueso, director de Creu Roja Joventut a Catalunya, ha recordat a la xarxa quina mena de joguines necessiten i per quines edats.
Des de Creu Roja sempre creiem que la joguina no és simplement un joc, sinó que és una eina educativa i és una eina pedagògica. Per això parlem sempre de joguina nova, de joguines novèl·liques i no sexistes. I ens faltaria, sobretot, aquesta franja d'edat com més complexa, que són dels 8 als 9 anys cap amunt, que és la que a vegades ens costa més, no?, poder rebre aquestes donacions.
Bueso ha apuntat que aquestes donacions es poden fer en qualsevol seu de Creu Roja a Catalunya.
I pastisseries i forns de pa ja treballen per tenir a punt els tortells de Reis, una tradició que es manté amb un ventall de gustos cada vegada més ampli. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que les vendes de tortells artesans superin el milió a tot Catalunya, unes xifres pràcticament iguals a les del gener de l'any passat. Pastisseries de Vilafranca, com la Pastisseria Bertran, a més de 90 anys d'història, ja han posat en marxa el seu obrador. La pastisseria familiar espera fer un miler de tortells. Segons Ramon Bertran, la gran majoria són encarregats, una tendència que ha augmentat els últims anys. També ho és el fet que la demanda és superior a l'oferta que poden donar, una situació comuna en els establiments artesanals amb una capacitat de producció més petita.
Abans es venien moltíssims tortells a la botiga i uns quants d'encarregats. Actualment es ven pràcticament tot encarregat i a la botiga en venda se'n venen molt poquets. L'any passat crec que en vam vendre un centenar només sense estar encarregats.
La previsió és que el tortell de massa, pa i fruita torni a ser el més venut en aquesta pastisseria, però també li seguiran de molt a prop els farcits de nata.
Per la cultura, moment per la cultura. I pel tradicional concert de Nadales que cada any organitza l'Ajuntament de Barcelona i que ofereix l'Orfeó Català, enguany canvia d'ubicació i es farà al Pla de la Seu, davant de la catedral, serà aquest vespre a partir de 8:15.
És una activitat gratuïta que s'adreça a tota la ciutadania i que suposa una oportunitat única per veure en directe l'Orfeó Català al cor de la ciutat de Barcelona.
El Primavera Sound ha esgotat ja totes les entrades a 5 mesos de la celebració del festival.
Enguany el cartell és ple de talent femení i l'encapçalaran, atenció, noms com Charlie Kissikis, Chapel Round, Sabrina Carpenter, FKA, Twix i Jane. El Primavera Sound tindrà lloc del 5 al 7 de juny al recinte del Fòrum i les activitats paral·leles s'estendran durant tota la setmana per la ciutat.
Festival idíl·lic de Sant Feliu de Guíxols ja ha desvetllat els primers artistes confirmats per l'edició d'enguany, entre altres Dani Fernández, que estem escoltant, Raslana, Figaflaves i Marina Retxe.
El festival se celebrarà els dies 27 i 28 de juny i comptarà amb un total de 12 actuacions.
Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Pararé, d'endavant.
Després d'una segona edició amb més de 15.000 espectadors, l'esdeveniment ja comença a desvelar quin serà el cartell pels dies 27 i 28 de juny al Guíxols Arena. El primer és un que repeteix. Dani Fernández ja va ser el festival l'any passat, tancant el segon dia d'actuacions. El segon nom anunciat ha estat el de Ruslana. El tercer nom és un dels coneguts de l'escena musical catalana. Figaflaues repeteix al Guíxols Arena, però debutarà a l'idíl·lic. Amb el disc La Calçotada han recorregut bona part dels municipis catalans, sent un dels clubs referència de l'estiu. La quarta artista confirmada ha estat Marina Retxe. Acaba de publicar el seu segon EP, Oscuridad. Aquest 2024 ha celebrat la primera gira i ha venut totes les entrades per tots els concerts. Quatre noms que ja han començat a vendre les primeres entrades per la tercera edició de l'idíl·lic.
7 minuts i les 3 arriben als esports. Ens porta Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Avui hauria de ser el dia definitiu per resoldre la inscripció o no dels blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. Des del club es manté l'optimisme de cara a desencallar la situació en les properes hores. Tot això
el dia abans del debut del Barça a la Copa del Rei, primer partit oficial del 2025, demà, 16 de final de la Copa al camp del Barbastre. A la prèvia d'aquest partit, l'entrenador Hansi Flick creu que la plantilla està preparada pel canvi de xip a la Copa.
Penso, doncs, que l'equip sap millor que jo què és el que s'espera de plegat i hem d'estar ben concentrats, alhora també ens cal des del principi, des del primer segon, hem de ser-hi presents i hem de demostrar. Hem de mostrar tot el que podem fer, com podem jugar, és el nostre objectiu.
Aquest Barbastre Barça jugarà demà a les 7. També en futbol, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Pablo Ramon, defensa mallorquí de 23 anys, que signa amb el club blanquiblau fins al 2028, arriba procedent del Real Madrid Castella. I també en futbol, demà al migdia, la Unió Esportiva Olot rebrà el Barça Atlètic en el tradicional amistós solidari en benefici de Càritas Garrotxa. Jordi Massó, directiu de la Unió Esportiva Olot, parla de l'objectiu que es fixa el club per aquest partit.
Lògicament seria superar la recaptació que vam tenir l'any passat, que va ser, l'any passat crec que van venir aproximadament unes 650 persones i crec recordar que es van recaudar uns 7.500 euros. Llavors, jo crec que l'objectiu d'aquest any hauria de ser superar el de l'any passat.
Avui és vespre d'Eurolliga per al Barça de bàsquet, que juga a partir d'un quart de nou a la pista del París, tercer classificat. Els blaugranà són onzens. L'entrenador Joan Peñarroya espera el retorn a les victòries aviat.
Sabem on estem, queda molta competició, estem a temps de tot, està tot molt igualat. Necessitem guanyar i necessitem aconseguir aquest parell de victòries que ens donguin aquesta confiança que segurament ens està faltant en els últims moments per aconseguir les victòries. És evident que estem buscant això.
A l'Eurocup, la penya visitarà des de les 6 la pista del Wolves-Vilnius. A l'hoquei patins, avui Barça-Vilafranca, hoquei lliga masculina, i demà a la Champions femenina tenim un Vilassana Palau a les 7 i un Manlleu-Fraga a les 5. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
El primer partit del 2025 és tot un repte per al Martinelli a Club Patí Manlleu. La jugadora manlleuenca Joana Comas té clar que és moment de donar un cop de puny sobre la taula.
I sobretot competir per guanyar el partit, per emportar-nos els 3 punts, i ja sabem que el Fraga és un rival molt difícil, però nosaltres ho donarem tot per intentar guanyar i començar l'any de la millor manera.
Les jugadores entrenades per Climent Pedrós van perdre a la pista del Palau en la primera jornada d'un grup terrorífic. Recordem que el formen també el Fraga, rival de demà, i el Vilassana. És el segon cop aquesta temporada que les aragoneses visiten la capital del Ter, i el precedent no és bo, ja que van guanyar clarament per 0-5 en la primera jornada de l'Hockey Lliga d'enguany.
Tot plegat en el primer cap de setmana de Rally Dakar. Són 7.000 quilòmetres de recorregut, 12 etapes que culminaran el dia 17 de gener.
Doncs ja ho tindríem, la crònica esportiva de la mà de Roger Sánchez. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem dilluns, com sempre puntuals a les 2. I amb en Jordi Casino ja al capdavant. Que tingueu un bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
veritat.
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, són les 3. Us parla Javier Méndez. Comencem connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació...